1.200 persones sense llar dormen cada dia als carrers de la ciutat de Barcelona. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
S'imagina no tenir casa i haver dormit al descobert aquests dies on l'hivern i el fred apretat de valent? Doncs això i més és el que pateixen cada dia 1.200 persones només a la ciutat de Barcelona. I això, segons la Fundació Arrels, és la punta de l'iceberg perquè calcula que la xifra d'aquestes persones sense casa pot arribar a les 5.000, si estem en compte també les que viuen en assentaments i en allotjaments temporals. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Prop de la meitat de persones que dormen als carrers de la ciutat asseguren que no han estat ateses pels serveis socials i tampoc per cap entitat.
Segons dades de Fundació Arrels de mitjana, aquells que viuen a Rasa, a Barcelona, fa 4 anys i 4 mesos que estan en aquesta situació, una xifra que és més elevada que abans de la pandèmia, quan era de 3 anys i mig. Per tant, l'esperança de trobar un allotjament on viure cau en picat. Només 2 de cada 10 asseguren que sí esperen rebre un allotjament aviat.
Una situació gens fàcil que, si no es posa una solució estable i ràpida, es cronifica en el temps, com el cas de Jordi.
De dies tens que aguantar les cares de fàstic, escopinyades, t'ho roben tot, estàs mal vist allà on te vas, vull dir, és horrible, és horrible.
És un dels testimonis del Jordi, una persona sense llar que viu a la ciutat de Barcelona. Ampliarem de seguida l'informe de sensellarisme que ha presentat avui la Fundació Arrels. Abans, xoc de declaracions entre el govern i el Partit Socialista de Catalunya per la posada en marxa del pla pilot de la renda bàsica universal. Mentre el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, confia des de Ràdio Estel que el govern podrà impulsar-la, el PSC s'hi oposa completament.
El Partit Socialista es va comprometre amb el govern per escrit en que els acords assolits abans d'enviar els pressupostos al Parlament implicava no presentar esmenes.
Jo li diria al conseller Campuzano que ell no estava a les reunions i que, per tant, no sé si pot dir el que nosaltres vam comprometre. Tenim un acord pressupostari que diu el que diu, entre altres coses, que no hi haurà una partida pressupostària per la renda bàsica universal.
Per això, deia Alicia Romero, els socialistes no tenen previst retirar l'esmena que ha presentat a la llei d'acompanyament dels pressupostos per impedir que el govern pugui posar en marxa aquesta renda universal. Tot això el mateix dia en què l'atur ha baixat a Catalunya i ha pujat al conjunt d'Espanya. Avui en dia a Catalunya hi ha 353 persones més que tenen feina en comparació amb el mes de gener, i a tot l'estat la xifra d'aturats ha crescut en 2.600 persones. Ara hi ha a tot Espanya gairebé 3 milions de persones que no troben feina.
A l'últim mes, Catalunya ha destruït atur a un ritme superior a la mitjana estatal, que ha acabat amb un mínim increment del 0,09%. Amb tot, s'ha situat novena en la llista de comunitats amb més descensos d'atur, una llista que lidera la comunitat d'Aragó.
I avui acaba, després de 4 dies, el Mobile World Congress, i ho farà, segons els organitzadors, superant les xifres de visitants que tenia previst. La directora de màrqueting de la GSMA, l'organitzadora del congrés, Lara Dewar, ha assegurat que molt probablement se superin els 85.000 assistents i ha deixat entreveure que l'aliança Mobile Barcelona té corda per anys.
Estimem Barcelona, és com una segona casa per a nosaltres. Gaudim del companyerisme que hi ha aquí com ningú. La ciutat és cultura. A més, també ens encanta la generositat i la manera com la gent ens acull i ens rep aquí.
A tot plegat, avui que s'acaba el certamen, us explicarem que 8 de cada 10 joves d'entre 14 i 35 anys tenen por a estar sense telèfon mòbil. És el que s'anomena nomofòbia.
Són dades d'un estudi que ha fet la Universitat Oberta de Catalunya, que també alerta que un 40% dels encastats assegura que es connecta al telèfon per no sentir-se sol i que un 20% pateix d'insomni per l'ús d'aquests dispositius.
I pel que fa als esports, avui torna la Copa del Rei i ho fa logrant amb un clàssic. El Barça visita el Santiago Bernabéu ple de baixes. Ana Closa, bona tarda.
Tècnic blaugrana Xavi Hernández encara no sap si podrà comptar amb Andreas Christensen. El central va rebre un cop al turmell a l'entrenament d'ahir i encara no se sap si es perdrà el partit o jugarà d'infiltrat.
I avui, novament, més novetats del cas Negreira. Aquest matí, el diari El Mundo ha publicat que l'exvicepresident dels àrbitres hauria retirat cada mes en efectiu fins a 20.000 euros quan cobrava la del Barça.
Els investigadors no saben on van anar a parar aquests diners perquè no es van adquirir ni propietats ni mobles durant aquest temps que va estar cobrant del club blaugrana. Per cert, que ara a aquesta hora comença la roda premsa entre l'actual president del Comitè Tècnic dels Àrbitres, Medina Candalejo, i el secretari general de la Federació Espanyola, Andreu Camps.
I avui és dijous, per tant, toca repassar estrenes. Aquest divendres arriba als cinemes Detective Night, última missió en l'última pel·lícula de Bruce Willis.
Si saca una navaja, tú una pistola. Y si saca un tanque, avísame.
¿Qué ves cuando miras a tu alrededor, el sueño americano?
L'actor nord-americà va anunciar que patia demència i que aquesta serà la seva última pel·lícula. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Demà també s'estrena, doblada al català, la pel·lícula Sei Nomé, El poble contra Lorenz Colli, el drama judicial d'una mare acusada de matar la seva filla de 15 mesos. Pel que fa a les plataformes, a Netflix arriba avui la minissèrie El caso Fourniguer, Monique Olivier, Instrumento del mal, que es basa en la història de l'assassí en sèrie més infame de tot França. Repassarem les estrenes de la setmana a la secció de Cultura.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però avancem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa com cada dia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb força núvols i aquesta tarda es manté el risc de precipitacions a les comarques del Terç Nord i també de la Meitat Est. Bàsicament comarques de Girona, comarques del nord de Barcelona i punts del Pirineu. La cota de neu al voltant dels 800 a 900 metres aproximadament i, en canvi, a les comarques del sud i també comarques de Ponent tindrem moltes més clarianes. Temperatures avui més baixes que ahir, allà on el cel està tapat, i una miqueta més altes que ahir, allà on surten més clarianes. La tramuntana encara present a la Costa Brava i encara una mica de mestral al sud del país. De cara a demà esperem un ambient força més assolellat a tot Catalunya. Els núvols aniran trencant-se a poc a poc, tot i que a la tarda poden aparèixer alguns núvols cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i interior de Girona. Encara amb tramuntana al nord de la Costa Brava i demà amb temperatures màximes més altes i les mínimes una mica més baixes.
A Barcelona hi ha quasi 5.000 persones sense casa. Arrels comptabilitza més de 1.200 que viuen al carrer de la capital catalana, però assegura que aquesta xifra només és la punta de l'iceberg. L'entitat social estima que més de 800 persones viuen en assentaments i unes 2.800 estan allotjades en recursos temporals. Això se'n desprèn de l'últim informe d'Arrels del 2022. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El perfil d'una persona que dorm al carrer és el d'un home de mitjana edat, d'uns 44 anys, immigrant. Perdre la feina, els problemes familiars o separar-se de la parella, juntament amb l'encariment de l'habitatge o el migrar a un altre país, són els principals motius de la pèrdua de l'allotjament. La mitjana del temps d'estada al carrer d'aquestes persones és de quasi 4 anys i mig, un any més que abans de la pandèmia.
Prop de la meitat de persones que dormen als carrers de Barcelona asseguren que no han estat ateses per serveis socials o tampoc per cap altra entitat. La lentitud d'atenció de l'administració i la falta de recursos més estables fa que aquestes persones no vegin una sortida a la seva situació. La majoria té molts dubtes que aviat trobi un allotjament on viure. Així ho han manifestat en l'enquesta feta per Arrels la nit del 15 de juny passat a 354 persones que dormen al ras a la capital catalana.
Les persones que viuen al carrer a Barcelona intenten sortir de la situació de carrer, però no poden per la falta de recursos més estables. El 20% de les persones encastades per Arrels han acabat al carrer després de viure en un alberg, pensió o residència. Marta Mainou, cap de l'equip d'acollida de l'entitat, ha assegurat que l'atenció de les administracions és massa lenta.
Persona que estigui en situació de carrer i que acudeixi a serveis socials especialitzats per a persones sense llar, es mouria entre un mes i mig, la primera visita. I això, aquells que arriben a serveis socials i tenint en compte que també molts ja no acudeixen a serveis socials, amb tot el deteriorament també que comporta viure al carrer.
La majoria de les persones encastades ha manifestat haver perdut l'esperança de trobar un allotjament on viure. Només 2 de cada 10 assegura que sí espera un allotjament aviat. Aquest sentiment l'ha viscut en Jordi. En declaracions a Ràdio Estel ha explicat com és viure al carrer durant més de 20 anys.
La solitud, sobretot, fa molt de mal. I el menyspreu, també, això de que et vinguin a les nits i es dediquin a fotre't patades i de dies tens que aguantar les cares de fàstic, escopinyades, t'ho roben tot, estàs mal vist allà on te vas, vull dir, és horrible.
Ara en Jordi viu en un pis gràcies a Arrels, que assegura que li ha canviat la vida. Podreu escoltar l'entrevista sencera aquesta tarda a Camins.
Estel migdia.
Gràcies, Sílvia. Més coses. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, confia que el govern català podrà impulsar la prova pilot de la renda bàsica universal que beneficiaria unes 5.000 persones. Però el Partit Socialista de Catalunya s'hi oposa completament. Per això no té previst retirar l'esmena que ha presentat a la llei d'acompanyament dels pressupostos per impedir que el govern pugui posar-la en funcionament. Des del Parlament de Catalunya, Judit Caselles, bona tarda.
El PSC va pressionar el govern perquè es traies al cap fer la prova pilot de la renda bàsica universal. Finalment, a l'acord escrit entre el govern i el PSC no hi estava inclosa. Des del PSC deien tenir el compromís del govern que no hi destinaria ni un sol euro públic i des del govern deien mantenir el compromís d'impulsar el projecte. Ara les disputes han arribat a la llei d'acompanyament dels pressupostos. El govern vol aprovar dotar de diners el pla pilot per quan la llei entri en vigor, mentre el PSC ja ha presentat una esmena per tombar-ho. Davant d'això, Carlos Campuzano ha acusat els socialistes de trair-los. Ho ha dit en una entrevista al Matí a Ràdio Estel.
El Partit Socialista es va comprometre amb el govern per escrit en que els acords assolits abans d'enviar els pressupostos al Parlament implicava no presentar esmenes ni donar suport a cap esmena de cap altre grup. Per tant, és sorprenent que el grup socialista, en relació a aquesta esmena i altres que hi puguin haver-hi, es plantegi incomplir els acords que es van fer amb el govern.
La portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, ha contestat a Campuzano que no té autoritat per conèixer els acords a què havien arribat els dos partits perquè no ha format part del nucli dur de les negociacions.
Jo li diré al conseller Campuzano que ell no estava a les reunions i que, per tant, no sé si pot dir el que nosaltres vam comprometre. Tenim un acord pressupostari que diu el que diu, entre altres coses, que no hi haurà una partida pressupostària per la renda bàsica universal. Ho va dir la consellera Mas, també, en compareixença, i, per tant, el que nosaltres diem en coherència amb això és que no cal aprovar l'assignació del pla pilot si no s'ha d'aplicar aquest any.
El PSC no refia que el govern acabi respectant l'acord de no destinar-hi diners aquest any i per això porta a votació frenar els 40 milions del pla pilot d'aquesta renda bàsica universal.
Gràcies, Judit, des del Parlament. I d'altra banda, el conseller Campuzano també ha dit des de Ràdio Estel que aquest any 2023 la llista d'espera per a les prestacions de dependència es reduirà a la meitat. Ho diu després que aquesta mateixa emissora hagi explicat aquest matí que de les més de 50.000 sol·licituds de prestacions de dependència presentades l'any 2019, només se n'haguessin resolt positivament un 2,6% del total. Això són poc més de 1.000 sol·licituds.
Hem passat dels 400 i pico de dies als 292 dies. Per tant, estem reduint la llista d'espera i la reduirem a la meitat. I tenim una llista d'espera d'unes 11.000 persones, per exemple, en l'àmbit de les residències de les persones grans. Sí. L'objectiu d'aquest any és reduir a la meitat aquesta llista d'espera. Per reduir la llista d'espera, per evitar aquesta cosa que vostè m'assenyala, s'han de reduir tràmits, s'han de compactar tràmits i s'ha de fer inversió més digital.
A més, sobre el cas dels bessons de Sallent, Carles Campuzano ha explicat que no es pot traslladar tota la responsabilitat als centres educatius.
El departament fa coses i n'ha de fer més. I, a més, no podem traslladar tota la responsabilitat als centres educatius. O sigui, tenim, de vegades també tenim una tendència en aquest país a fer pilotar i pivotar a les escoles i als instituts de moltes responsabilitats que van més enllà de les seves funcions, eh? I, per tant, sí, el departament s'ha d'implicar.
En aquest sentit, el conseller de Drets Socials ha afegit que la salut mental és una de les assignatures pendents, ja que una part molt rellevant s'ha situat exclusivament en l'àmbit sanitari, Pere, i també s'hauria de traslladar en el comunitari.
Sí, Campuzano ha insistit que cal apostar més en els clubs socials, centres de dies i donar també més suport als familiars amb persones que tenen problemes amb salut mental.
I a tot això, atenció, els Mossos d'Esquadra han detingut 5 menors d'edat per haver agredit sexualment a una companya d'institut. Ha passat a Rubí. Segons publica El País, l'agressió s'hauria produït durant un canvi d'assignatura i amb el professor a l'aula, que no es va donar del que estava passant.
Es tracta de 5 nois que tenen entre 14 i 17 anys i que haurien agredit la noia. La seva mare ha estat qui ha denunciat els fets i, segons explica, haurien envoltat la menor apropant els seus genitals a la seva cara simulant una fel·lació. Quan la jove va intentar desfer-se d'ells, un dels agressors la va colpejar per tornar-la a tirar a terra. Ara la investigació està en mans de la policia catalana.
Més coses. Avui tanca portes a Barcelona el Mobile World Congress, que durant 4 dies ha portat a la capital catalana les persones i empreses més importants en l'àmbit de la telefonia mòbil i també de les noves tecnologies. La GSMA, que és l'empresa organitzadora del Mobile, ha celebrat l'èxit de l'edició d'enguany del Congrés i anticipa que tancarà portes probablement amb més visitants que els 85.000 que tenia previstos.
Les dades les ha donat la directora de màrqueting de la GSMA, Lara Dewar, que ha apostat perquè el Congrés continuï a Barcelona més anys per la bona sintonia que hi ha entre la ciutat i els organitzadors.
Estimem Barcelona, és com una segona casa per a nosaltres. Gaudim del companyerisme que hi ha aquí com ningú. La ciutat és cultura. A més, també ens encanta la generositat i la manera com la gent ens acull i ens rep aquí.
Per la seva banda, el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, també ha assegurat que està molt orgullós de tot el que ha vist aquest any al Saló i ha celebrat que s'hagi recuperat bona part de l'activitat que tenia el Saló prèvia a la pandèmia.
Entre les principals novetats que s'han presentat en aquesta edició destaca el telèfon enrotllable, un dispositiu capaç d'augmentar la mida de la pantalla desplegant un panell de plàstic i el telèfon que es pot allargar i encongir per ocupar menys espai. També destaquen les millores en els telèfons amb pantalla plegable, en les càmeres i en la càrrega de les bateries, amb dispositius que es poden carregar en només uns segons. També s'hi han presentat tauletes amb pantalles 3D sense necessitat de posar-se unes ulleres especials.
El Congrés, ho vam explicar aquí, va arrencar aquest dilluns amb un important anunci, l'aliança d'una vintena d'operadors de telecomunicacions i la GSMA per obrir la seva xarxa i permetre que els programadors hi desenvolupin aplicacions i altres serveis. D'aquesta manera, per exemple, un dissenyador de videojocs per al mòbil el podrà preparar directament per a tots els operadors de telefonia. La Júlia Julve ha parlat amb els experts per saber què comporta aquest acord i quin impacte tindrà per als usuaris.
És una iniciativa pionera que signen grans multinacionals com Orange, Vodafone, Telefónica o Deutsche Telekom i que comportarà arribar a un mercat potencial de gairebé 4.000 milions de clients. A la pràctica, implicarà que les companyies puguin començar a monetitzar la xarxa 5G. Què vol dir exactament això? Daniel Campos, director de recerca de Smart Networks and Services i expert a escala europea de 5G, explica aquest concepte.
La tarifa de Telefònica o de Vodafone no ens la pugen massa, no? Per passar de 4G a 5G no pagarem més, però la xarxa és molt més cara. Llavors, d'on volen treure aquests diners addicionals? Doncs d'aquests desenvolupadors d'aplicació. I el monetitzar aquesta xarxa vol dir això, que quan tu desenvolupis una aplicació que li pregunti a la xarxa on està aquest telèfon, per aquesta pregunta els operadors mòbils et cobraran uns cèntims. Això és el monetitzar la xarxa mòbil.
Actualment, al mercat hi ha altres estratègies que permeten als operadors recuperar rendibilitat. De fet, hi ha més aliances a banda d'aquesta. Joan Calzada, professor de la Universitat de Barcelona, n'explica un exemple.
Abans, cada operador tenia la seva pròpia xarxa i ara el que passa és que molts operadors arriben a acords per desplegar conjuntament la xarxa. Això és una manifestació també del que està passant al mercat. Una altra manifestació seria l'aparició d'operadors, diguem, més neutres, no? Un bon exemple d'això seria Cellnex. Cellnex és un operador a nivell europeu. Cellnex, bàsicament, el que té és més d'un terç de les antenes de telefonia mòbil a Espanya. Els operadors el que diuen és, bueno, nosaltres ja no volem tenir les nostres pròpies antenes, el que fem és lloguem les antenes a operadors com Cellnex, que es dediquen a fer això. Bàsicament tenen una xarxa d'antenes, no venen serveis als usuaris finals.
En un mercat on hi ha tanta competència, és possible que les operadores puguin lluitar contra gegants tecnològics com Google i Apple? Daniel Campos, director de recerca de Smart Networks and Services, creu que no es pot parlar de competir.
Jo no veig la paraula competència, no veig que els operadors puguin fer la competència a Google i Apple, que tenen totes les plataformes mòbils els hi pertanyen. No es tracta de fer la competència, sinó jo veig l'intent com dir, bueno, aquí hi ha un pastís molt gran que aquests senyors estan emportant bàsicament tot, ells dos, nosaltres volem un bocinet, no poden aspirar a fer la competència.
Tot i ser una mesura pionera, l'autoritat de la competència s'hauria de pronunciar sobre aquesta aliança entre aplicacions. De fet, la Unió Europea compta amb una de les regulacions més estrictes del món, ho explica el professor Joan Calzada.
Les autoritats de competència hauran de dir si aquest tipus d'aliances doncs, són adequades per a la competència. No? A la Unió Europea hi ha regulacions bastant estrictes que diuen que els operadors de telefonia mòbil no poden privilegiar uns proveïdors de serveis sobre d'altres.
Ara, una de les qüestions més importants per l'usuari és saber si això repercutirà en la seva factura. Ho explica Daniel Campos, director de recerca de Smart Networks and Services.
Això no és una cosa que vagi a afectar el consumidor final que fa servir aquest servei, sinó el desenvolupador del servei. Que aquest desenvolupador del servei pugui acabar repercutint sobre el consumidor final. Per exemple, que Netflix et pugés la subscripció perquè ara Netflix li està pagant una extra telefònica. Bueno, això és una cosa que s'haurà de veure, però no directament.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I avui també que s'acaba el Mobile, hem sabut que 8 de cada 10 joves d'entre 14 i 35 anys tenen por a estar sense telèfon mòbil. Són dades d'un estudi que ha fet la Universitat Oberta de Catalunya, que també alerta que un 40% dels enquestats assegura que es connecta al telèfon mòbil per no sentir-se sol i que un 20% d'aquests pateix insomni per l'ús d'aquests dispositius.
I els joves de fins a 35 anys tenen el telèfon mòbil com a principal eina per a la lectura de continguts digitals, fet que els fa més propensos a divagacions mentals en comparació amb l'ús del paper, que permet una millor concentració. L'estudi ha assenyalat també que els joves amb més problemes per concentrar-se prefereixen els continguts de format vídeo per descobrir o aclarir conceptes durant la seva formació.
I és que per als més joves, diu l'estudi, que els continguts digitals tenen una posició central en la seva vida. De fet, un de cada tres vol ser influencer i un de cada cinc gamer en un intent de monetitzar tota aquesta interacció digital que fan a diari amb els mòbils.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Catalunya, ho dèiem a la portada, ha tancat el mes de febrer amb una lleugera reducció de l'atur, mentre que el conjunt de l'estat espanyol continua creixent el nombre de desocupats.
I per tant, a casa nostra hi ha avui 356 persones menys a les llistes de l'atur i el conjunt de persones sense feina supera les 350.000, segons les dades publicades avui dijous pel Ministeri de Treball. Amb aquest repunt de la creació d'ocupació suposa un canvi de dinàmica després dels descensos registrats el mes de gener i el desembre. Si la dada es compara amb la d'ara fa un any, hi ha 100.000 persones més que tenen feina. La lleugera reducció d'atur a Catalunya contrasta amb la crescuda que hi ha hagut al conjunt d'Espanya, on ara hi ha 2.600 aturats més que al gener i en números globals el total d'aturats està per sota dels 3 milions.
Davant d'aquestes dades, tot i l'augment de l'atur registrat a tot l'Estat, els sindicats segueixen traient pit de la reforma laboral perquè diuen segueix reduint la temporalitat.
I en aquest context, Comissions Obreres Catalunya reclama més diàleg i més negociació a sectors i empreses per tal de seguir reduint aquest atur estructural. També segueixen denunciant que el mercat laboral encara ha de superar la bretxa de gènere en l'accés a una ocupació de qualitat. És Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.
L'atur de les dones en el nostre país està en el 57%, una situació que evidentment ha de corregir la recent aprovada llei d'ocupació estatal, que ha de desenvolupar un canvi radical de les polítiques actives d'ocupació que tingui en compte aquestes realitats desagregades de les dades de l'atur que sobretot afecten a joves, a dones i a persones d'atur de més de 45 anys.
I és que tal com va passar el mes de gener, l'atur s'ha tornat a carnissar amb el sexe femení. Aquest mes de febrer hi ha més de 4.000 aturades més. Això és el triple dels gairebé 1.500 homes que han perdut la seva feina aquest darrer mes.
Des de la patronal Pimec diu que les dades són dolentes i que encara serien pitjors sense el Mobile World Congress, un motor econòmic que diuen ha ajudat a resistir.
Ho ha dit el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, que ha dit que aquest atur s'ha reduït molt menys que en altres mesos de febrer dels darrers anys i això creu que no és un bon símptoma. Ginesta també s'ha conjurat per seguir reduint l'atur, que ara és del 28%, lluny encara del 7,5% que de mitjana hi ha a la resta de països de la zona euro.
I per inatenció a aquesta notícia, el Departament de Salut i l'Hospital de la Vall d'Hebron investigaran aquestes declaracions d'una infermera.
Las oposiciones aquí en Cataluña, y nosotras, bueno, venga, vale, cuéntame, ok. Y nos dice lo siguiente, ajá, tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán.
És un vídeo penjat a la xarxa TikTok on una infermera de Cádiz critica que es demani el nivell C1 de català per aprovar les oposicions i obtenir una plaça d'infermera a Catalunya.
En una pilota de Twitter, el conseller de Salut, Manel Balcells, ja ha dit que aquestes declaracions són intolerables i ha assegurat que han obert un expedient a aquesta infermera des de l'hospital. Afirmen que s'investigaran els fets i afegeixen que no toleraran unes declaracions com aquestes fetes a les seves instal·lacions i amb l'uniforme del centre. De fet, al mateix vídeo hi apareixen dues infermeres més i una comenta que sí que es presentarà aquestes oposicions i que ja s'ha apuntat, de fet, a les classes de català. català per aconseguir aquest nivell seu.
I des de l'Hospital Vall d'Hebron expliquen que la treballadora expedientada no treballa a l'hospital, sinó que ho fa en un edifici annex i que a la protagonista del vídeo se li acaba el contracte ben aviat.
Estel migdia.
Més coses. La Sagrada Família creu que no té sentit que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona i els veïns del carrer Mallorca es reprenguin abans de les eleccions.
Ho ha explicat aquest matí el president delegat de la Junta Constructora de la Basílica, Esteve Camps, en una entrevista aquí al matí a Ràdio Estel.
A 4 mesos vista de les eleccions municipals, pues, ja també trobo lògic que l'Ajuntament pues, digui, escolti, ja no puc negociar res perquè no sé si tornaré a ser l'Ajuntament. En aquests moments les negociacions estan parades.
El delegat també ha assegurat que quan es reprenguin les negociacions, ells hi seran i estaran disposats a dialogar. Les eleccions municipals són el proper 28 de maig i Camps també ha detallat que la verticalitat de la façana de la Glòria es pot tirar endavant i que està, de fet, legalitzada.
D'altra banda, ja ho apuntàvem per sobre, i torna a canviar el calendari de la finalització del gran gruix de les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família. El president delegat de la Junta Constructora del Temple ha detallat també a Ràdio Estel que no es pot mantenir la data del 2026 que estava prevista inicialment.
I els motius, segons Esteve Camps, són l'aturada durant 2 anys de pandèmia i també l'encariment ara d'un 20% dels costos.
El que no podem mantenir és la data del 2026 perquè han sigut 2 anys d'aturada tècnica, 2 anys de reducció d'ingressos, 2 anys d'improductivitat. Això no es recupera d'un dia per l'altre.
Esteve Camps, que també s'ha mostrat satisfet amb la recuperació aquest 2022 del 80% dels visitants que hi havia abans de la pandèmia, superant les previsions inicials.
I canviant de qüestió, l'Arquebisbat de Barcelona iniciarà el procés d'atenció a les víctimes d'abusos que hauria comès Josep Vendrell mentre era capellà de Caldes d'Estrac. Està previst que amb aquest pas es pugui posar en marxa el procediment davant del Tribunal Eclesiàstic que investigarà els fets destapats pel diari El País.
Ahir l'Arquebisbat va explicar que havia trobat 2 informes del rector d'una altra parròquia propera alertava de l'actitud del Vendrell, i explicava el testimoni d'algun jove que deia que Vendrell els demanava una pràctica sexual immoral. També hi ha una carta d'un pare que relata a l'arcabisbe el testimoni del seu propi fill i demana que el rector sigui retirat d'aquesta parròquia, sigui tractat també mèdicament i se'l desplaci a un lloc on no hi hagi cap nen.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I des d'avui farem bé tots plegats a tancar l'aixeta i evitar que l'aigua ragi més del compte, perquè ja han entrat en vigor la fase d'excepcionalitat a Catalunya per fer front a la sequera severa que viu el país. Són 244 els municipis que es veuran afectats per aquestes restriccions, un total de 6 milions de catalans. Les mesures per ara no afecten de moment a l'aigua que fem servir per dutxar-nos, cuinar i rentar, però sí per a usos lúdics com el rec o per a usos industrials i agrícoles.
De fet, a les granges l'ús d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per regar, per netejar i donar de beure als animals, així com per la neteja del recinte i també cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries. El rec de cultius també es limita al 40%. Pel que fa al rec de les zones verdes públiques i privades, queda també prohibit i s'aplicarà el rec de supervivència. Aquest punt també afecta el rec del carrer, que ja no es podrà fer amb aigua potable.
I davant l'entrada en fase d'excepcionalitat, l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya demana suport econòmic per als productors que patiran una pèrdua de productivitat i rendibilitat pels efectes de la sequera i aposta per un pla de previsió per poder fer front a aquesta situació.
També sol·liciten una revisió del sistema d'assegurances que actualment no cobreix les pèrdues provocades per la manca de precipitacions. El Sindicat Agrícola ha celebrat aquesta reunió bilateral amb el Departament d'Acció Climàtica, que s'ha compromès a convocar una trobada amb el grup de treball de cara al 15 de març.
Més coses. Avui també hem sabut que el president de l'Audiència Nacional aconsellava en plena investigació del cas Kitchen a l'exsecretari d'Estat del Ministeri d'Interior, Francisco Martínez, que era un dels imputats.
Ho revela una sèrie de missatges de WhatsApp que ha publicat la cadena SER i que s'han incorporat al sumari del cas. En aquestes converses, el president de l'Audiència, José Ramón Navarro, informava sobre la investigació judicial sota secret i va accedir a filtrar-li una interlocutòria reservada del jutge perquè l'exnúmero 2 d'Interior, amb el ministre Jorge Fernández Díaz, pogués estirar pogués preparar, volíem dir, la seva defensa. Navarro també va traslladar-li el contingut de la seva declaració d'un comissari involucrat en la causa. Tot i el que es pot llegir en els missatges, el president de l'Audiència Nacional ha negat a la mateixa cadena SER que arribés a donar cap informació a Francisco Martínez i assegura que es va limitar a donar-li llargues.
I a Barcelona els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 40 anys, atenció, per haver fet explotar el replà d'un bloc de pisos del barri de Font de la Font de la Guatlla, al districte de Sants Montjuïc.
Durant la investigació, la policia va localitzar una garrafa d'aigua de 5 litres que estava parcialment desfeta per l'explosió i van comprovar com tot el replà estava ple d'un líquid transparent. La dona havia intimidat en altres ocasions els veïns d'un dels pisos. A més, hauria disparat amb una pistola de balins a la finestra d'aquest pis. Hauria participat en el llançament d'un líquid tòxic i hauria també trencat els vidres de la porta de l'entrada del bloc. Després de prendre declaració als testimonis i gràcies a les imatges de càmeres de la finca i càmeres ubicades també a prop del lloc dels fets, els agents van poder identificar la persona que havia provocat l'explosió i que després va fugir, de fet, ràpidament. Els agents van escorcollar el seu domicili i van trobar la roba i els complements necessaris utilitzats per fer aquesta fabricació de l'explosiu.
I acabem aquest bloc a Grècia perquè després del xoc entre dos trens, que va deixar un balanç de 43 morts, el sector ferroviari del país ha convocat avui una vaga de 24 hores per denunciar que l'accident és culpa de la deixadesa amb el manteniment de la xarxa ferroviària.
I aquest dimecres hi ha hagut enfrontaments entre manifestants i policia a l'exterior de la seu de l'empresa ferroviària Hellenic Train, propietària d'aquest ferrocarril que està a Atenes. També hi ha hagut protestes davant el Parlament i a les ciutats de Tessalònica i Larícia, properes a l'accident. El govern grec atribueix la tragèdia a un error humà, però els manifestants i maquinistes diuen que tot és culpa de la deixadesa de la xarxa ferroviària. A tot això, el ministre de Transports, Kostas Karamanlis, ha dimitit i la policia ha tingut al cap de l'estació més propera per l'accident, l'estació de Larícia, acusat de lesions greus per negligència. L'home, però, nega haver actuat malament i atribueix l'accident a una possible errada tècnica. Avui està previst que es donin a conèixer les identitats dels morts després de les tasques que han fet els forenses.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Més coses, obrim el bloc comarcal i local al Berguedà, concretament al municipi de Santa Maria de Merlès, perquè es descarta formar part de la futura comarca del Lluçanès, que el govern vol que sigui una realitat abans de les eleccions del proper mes de maig.
De fet, l'any 2015 aquest municipi ja va votar-hi en contra amb un 78% dels vots i ara han ratificat aquesta decisió durant un ple extraordinari. El seu alcalde, Josep Costa, diu que no estan en contra de la iniciativa, però que prefereixen quedar-se a la seva comarca actual, que és el Berguedà.
Primer, estem més o menys bé com estem ara.
Segona, que volen fer una comarca però encara no saben ni els pros ni els contres ni com serà ni quina manera ni quines d'això, i esclar, no ho veiem gaire clar. Llavors, com a ser muntanya, aquí comarca del Berguedà, que som zona de muntanya, també tenim algunes altres bonificacions que no sabem si entréssim al Lluçanès, a veure si les perderíem o a veure què.
L'alcalde refereix, per exemple, als descomptes que tenen el túnel del Cadí. Ara, el consistori traslladarà aquest acord de ple al govern, al Parlament, també a la Comissió de Delimitació Territorial, al síndic de Greuges, als grups polítics del Parlament i als consells comarcals del Berguedà, Osona i el Bages, i també a tots els municipis que haurien de formar part d'aquesta nova comarca.
I a Tarragona els veïns voten en una nova consulta pública com ha de ser la futura ordenança de terrasses i eixos comercials.
Els tarragonins tenen disponible fins a l'1 d'abril un qüestionari al portal de participació ciutadana del consistori per poder opinar. L'Ajuntament tarragoní ja va fer una primera enquesta el 2020, però a causa de l'aturada que ha suposat la Covid la volen repetir per fer una revisió i una actualització de la feina feta. La nova ordenança està ara en fase d'elaboració i el consistori confia que estigui enllestit de cara al 2023. El govern ha demanat la màxima participació possible, ja que és un tema que afecta molts sectors, com són la restauració, el veïnat, les persones amb mobilitat reduïda, el comerç o també la ciutadania en general.
I a Cambrils, això és al Baix Camp, una intervenció arqueològica d'urgència que ha fet el Departament de Cultura ha permès localitzar materials i ceràmica d'època romana als marges del Camí de la Granaixeta, al barri de Vilafortuny.
Les peces van ser detectades a finals de l'any passat durant un servei de vigilància de la policia local de Cambrils i es va comunicar la troballa al Museu d'Història d'aquest municipi. Els tècnics del museu van certificar que es tractaven de materials antics ubicats al traçat de l'antiga Via Augusta i els materials recollits són d'època, per tant, romana. Precisament fa 40 anys es va recollir en aquest mateix indret un fragment de terrissa antiga que ara es mostra actualment al Museu d'Història de Cambrils.
I el darrer any l'Ajuntament de Vandellòs i de l'Hospitalet de l'Infant han tirat endavant un conjunt d'activitats per recuperar l'àguila cuabarrada i millorar el seu hàbitat i de retruc millorar també la diversitat de la zona.
S'han dut a terme diversos treballs a la zona més litoral del municipi, com són recuperar els espais agrícoles oberts amb llaurades i sembres per fomentar les espècies de presa de l'àliga, com són el perdiu roja, la perdiu roja i el conill. També s'han instal·lat diversos elements per al refugi d'aquestes aus i hidratació d'aquesta fauna. A banda, també s'ha impulsat la conservació d'hàbitats per altres espècies protegides, com són els ofegabous de salamandra i altres amfibis i els ratpenats.
I acabem el bloc explicant-vos que avui ha entrat en vigor la gratuïtat de l'autopista C32 en el tram que va de Cubelles al Vendrell i més bonificacions també al peatge de la C16.
L'objectiu és que aquest tram d'autopista aplegui els vehicles que fins ara circulen per la C31, una carretera que travessa Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles. A banda de la gratuïtat d'aquest tram, d'aquest trajecte, el govern ha assegurat el descompte del tram que va de Castelldefels a Sitges a la barrera de peatge de Vallcarca, fins al 50% i costarà 3,90 euros. Els vehicles que s'hi poden acollir són aquells que facin un trajecte d'anada i tornada menys de 24 hores des del mateix origen i destí. També augmenta fins al 80% el descompte del peatge de la CE16 a Sant Vicenç de Castellet amb les mateixes condicions que hi havia fins ara.
Obrim la informació esportiva. Aquest vespre a les 9, clàssic a la Copa del Rei. El Barça buscarà aconseguir avantatge en l'anada de les semifinals contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu i no ho tindrà gens fàcil, Anna, perquè el tècnic blaugrana no para de tenir baixes i el Madrid altes.
Sí, de fet, un partit contra el Madrid mai és fàcil i encara menys si va sumant baixes. L'última notícia és el dubte d'Andreas Christensen. El central es va donar un cop al turmell durant l'entrenament d'aquest dimecres i és dubte pel partit. Segons com evolucioni el cas aquest matí decidiran. De moment encara no se sap si es perd el clàssic de Copa o si jugarà com a infiltrat. Per tant, nou contratemps per al tècnic Xavi Hernández, que a menys de 24 hores pel xiulet inicial ha vist com se li estan complicant els esquemes i haurà de pensar en un pla B, perquè a la possible baixa de Christensen se li ha de sumar les ja conegudes al capdavant del camp, que són les de Pedri, Ousmane Dembélé i Robert Lewandowski. En la roda de premsa prepartit, Xavi ja preveia que seria un partit difícil de plantejar.
Per mi el Madrid segueix sent favorit en aquests moments, perquè és l'actual campió de Lliga i és l'actual campió de la Champions. Llavors crec que són favorits ells. Independentment de les baixes, per mi segueix sent favorit el Madrid.
Pel que fa al rival, el tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha insistit als seus jugadors que no es poden repetir els errors que es van cometre a la Supercopa, on va acabar guanyant el Barça. Els blancs arriben a la trobada en un bon moment, i més sabent que Rodrigo ja té l'alta mèdica i podria jugar al clàssic de Copa d'aquest vespre. Ahir es va jugar la primera semifinal entre l'Osasuna i l'Atlètic Club de Bilbao, que va acabar amb avantatge pels navarresos gràcies a un gran gol de blaugrana cedit a l'Osasuna, Abde. I us faig un apunt curt que té a veure amb el Barça, perquè el club ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del fill de Ronaldinho, João Mendes. Després de diverses setmanes entrenant amb els dos equips juvenils, el davanter de 18 anys, que prové del Cruzeiro brasiler, finalment ha signat un contracte amb el club blaugrana.
I avui continua el serial Negreira. Avui el Mundo publica que l'exvicepresident dels àrbitres espanyols, Enríquez Negreira, va retirar cada mes i en efectiu 20.000 euros dels seus comptes corrents durant els anys que va estar cobrant del Barça.
Sí, la principal incògnita pels investigadors és saber on van anar a parar aquests diners, perquè en tot el temps que va estar retirant aquests diners, ni ell ni les societats implicades mai van adquirir ni immobles ni propietats, i l'exdona d'Enriquet Negreira ha explicat a OK Diario que aquests diners mai van arribar a casa. Per tant, la fiscalia està al darrere d'on són o amb què s'han gastat o invertit un total de 6,6 milions d'euros. El diari El Mundo també informa que l'excol·legiat va continuar enviant factures al Barça, tot i que el president d'aleshores, Josep Maria Bartomeu, s'hi va negar i li van explicar que ja van informar a la seva secretària que ja no li pagarien més. I també el diari ha dit que no existeix cap tipus de relació entre Enríquez Negreira i el seu fill, perquè aquest assegura que el seu pare li ha arruïnat la seva carrera d'assessorament arbitral. I sobre aquest cas n'estan parlant ara mateix l'actual president del Comitè Tècnic dels Àrbitres, Medina Candalejo, i el secretari general de la Federació Espanyola, Andreu Camps, en una roda de premsa que, per cert, encara continua. De moment, però, us podem dir que la Federació va demanar al Barça i al Comitè Tècnic que, a mesura que disposessin de més informació sobre el cas Negreira, la posessin al coneixement del Departament d'Integritat de la Federació, i que els advocats de la Federació van dir a la Fiscalia que col·laborarien amb tot el que se'ls demani per tal d'arribar fins al final d'aquesta investigació. D'altra banda, Camps també ha dit que no hi ha hagut cap àrbitre que hagi contribuït en la investigació interna. I pel que hem pogut escoltar fins ara, el secretari general de la Federació ha dit que la setmana passada la UEFA va demanar a la Federació que els entregués tota la informació que anés sortint sobre el cas, i aquests li van enviar.
Estarem pendents del que passi en aquesta roda de premsa. Ho ampliarem al següent butlletí informatiu, per tant, a les 4 de la tarda. D'altra banda, continua la informació esportiva en bàsquet, perquè avui a les 7 de la tarda el Barça torna a l'Eurolliga en un partit contra els Salguiris.
Sí, els blaugranes reben al Palau un Kaunas que és desè a la classificació, però que els van guanyar la primera volta. Els homes de Xacic i Vicius buscaran el cinquè triomf seguit en competició europea i així poder mantenir-se a prop del líder. Pel tècnic blaugrana, la necessitat dels Salguiris de guanyar per entrar al playoff el fa un equip molt complicat. Escoltem Xacic i Vicius.
Hemos intentado decir a los chicos que este es un equipo que siempre encuentra el camino. No, yo creo que ha tenido muchas dificultades y siempre encuentra el camino para ganar partidos, ¿no?
Per aquest duel, el tècnic lituà té tota la plantilla disponible. Per cert, que l'exblaugrana Leandro Bolmado ha fitxat per Lenovo Tenerife. L'alè de 22 anys va estar al Barça i després se'n va anar a la NBA, on va jugar un total de 49 partits entre els Minnesota Timberwolves i els Utah Jazz.
També hi ha partit en handbol. El Barça juga avui l'últim de partit de la primera fase de la Champions. Ho farà a la pista del Kielce.
Els blaugrana ja tenen la primera plaça assegurada a la classificació europea, però buscaran la victòria per encadenar el 23è partit sense perdre a Europa. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, apunta que tot i anar sense pressió, l'objectiu sempre és guanyar.
Puede haber un cierto grado de menos tensión, pero los partidos Barça-Kielce no son poca cosa, ¿no? Estoy seguro que los dos equipos quieren ganar.
El tècnic no podrà comptar ni amb Aniel Langaro ni Aitor Ariño, que són baixa per lesió, ni tampoc amb Lucas Sindrich, que té una gastroenteritis.
I aquest dijous arrenca a Calafell la Copa del Rei d'hoquei patins.
Sí, el primer català en saltar la pista del Joan Ortoll serà el Caldes a un quart de set de la tarda contra el Liceo. Els vallesans, vuitens a la Lliga, venen de perdre a casa contra el Girona, i els gallecs, que venen de perdre la segona posició i ara són tercers, van encaixar diumenge 6 gols contra el Barça al Palau Blaugrana. L'altre partit es disputarà a 8:45 del vespre entre el Noia, que és cinquè, i el Voltregà, que és desè. Demà serà el torn del Barça, l'Igualada, el Reus i el Calafell. En hoquei herba, la selecció espanyola ha guanyat Argentina, amb remuntada inclosa, per 3-4, i continua en líder a la Pro League després de 6 jornades disputades. El proper rival dels Red Sticks serà Austràlia, aquest proper dissabte a les 7 del matí.
I en tenis, Jaume Munar jugarà els quarts de final del torneig de Xile. Ho farà després de superar l'italià Lorenzo Musetti per un doble 6-4.
Aquesta és la segona victòria de la temporada del Balear, que és l'únic representant espanyol que queda en terres xilenes després que Roberto Carballés hagi caigut contra l'alemany Yannick Hafmann per 2 sets.
I dol en el món de l'atletisme per la mort de Josep Molins als 90 anys. Actualment, Molins ocupava el càrrec de president de la Joventut Atlètica de Sabadell des de l'any 2004.
Sí, Molins, que va ser olímpic en la prova dels 5.000 metres dels Jocs de Roma de 1960, era tota una institució en l'atletisme tant a Sabadell com a Catalunya. També va ser internacional en l'Europeu d'Estocolm del 1958 i subcampió iberoamericà de 5.000 i 10.000 metres. A més, també va ser 17 vegades campió de Catalunya absolut, amb 13 títols a l'aire lliure, 3 de cross i una en pista. Molins no només va defensar els colors del Sabadell, sinó també va defensar els del Barça, els de l'Espanyol i els del Club Natació Barcelona. I parlant d'atletisme, avui comença l'Europeu en pista coberta a Istanbul.
I acabem aquests esports amb un apunt sobre la tercera jornada del Mundial d'Esquí de Muntanya, que se celebra aquests dies a Buitaull. Avui, Anna, es feia la cursa per equips.
Sí, de fet, és la cursa més llarga d'aquest Mundial, amb un total de 20 quilòmetres de recorregut, més la tècnica i amb un desnivell positiu acumulat de 2.000 metres. En la categoria masculina, l'or se l'han emportat els italians Matteo Eidallin i Robert Antonioli, amb un temps d'una hora i 56 minuts. Pel que fa al català Pau Coll i la seva parella d'equip, Antonio Alcalde, aquests han arribat 18 minuts més tard que els líders i han acabat en 13a posició. I pel que fa a la femenina, l'or se l'han emportat les franceses Axel Gachet-Mollaret i Emily Harrod, que han trigat 2 hores i 17 minuts en completar aquesta prova.
Minuts mal comptats i tancarem l'Estel migdia d'avui. No ho farem, com cada dijous, sense repassar les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Vinga, i comencem perquè demà arriba a la gran pantalla de Detective Knight, última missió, en l'última pel·lícula de Bruce Willis.
Inspector Knight, ¿qué hacen los buenos policías?
Los buenos policías no duermen bien para que el resto descanse.
Ningún hijo mío sería poli.
Bien, hay polis buenos.
La policía es el enemigo. Hay que entrar en acción, provocar algunos cambios.
L'actor nord-americà Bruce Willis ja va anunciar que pateix demència i que aquesta, doncs, seria la seva última pel·lícula. A banda, Detective Knight, última missió, és el film que tanca la trilogia policíaca.
Mira, demà també s'estrena Saint-Omer, el poble contra Laurence Colley, un drama judicial d'una mare acusada de matar la seva filla de 15 mesos.
Se l'acusa de l'assassinat de la seva filla Elisa de 15 mesos d'edat. Sap per què va matar la seva filla?
No ho sé.
La pel·lícula d'Alice Diop està basada en fets reals i explica com trontollen les tesis inicials en el judici d'una jove, com deia Xavi, acusada de matar el seu nadó i fer-ho abandonant-lo durant una pujada de la marea al nord de França. A més, la pel·lícula també s'explica des del punt de vista d'una novel·lista que assisteix al judici i llavors que l'evolució del procés fa que les seves conviccions inicials trontollin i que també ho facin les de l'acusació. Saint-Omer, el poble contra Laurence Colley, arriba, per cert, i com esteu escoltant, doblada al català.
Vinga, més estrenes, perquè aquest divendres també arriba la pel·lícula familiar El Hijo, de Florian Zeller.
¿Qué haces aquí?
Nicolás lleva casi un mes sin ir al instituto.
Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? ¿Eres consciente de que pueden expulsarte?
Florian Zeller porta al cinema la segona part de la seva trilogia teatral sobre la família El Padre. No és exactament una seqüela de la primera, tot i que hi torna a aparèixer, això sí, Anthony Hopkins. En aquest cas, el hijo segueix els passos d'en Peter, interpretat per Hugh Jackman, i la seva vida estressada per la feina, també per un fill preadolescent, i un altre de recent nascut, fruit d'una nova relació sentimental. Què passa? Que tot fa un gir inesperat quan afloren els problemes mentals del seu fill gran.
Hi ha a partir de demà més estrenes, perquè també es podrà veure al cinema Estolers i la seva... És una pel·lícula on l'actriu protagonista està nominada a l'Òscar a la millor actriu per aquesta interpretació.
Leslie, ¿qué se siente al ganar una cantidad de dinero que le puede cambiar la vida?
No lo sé, pero me encuentro mucho mejor que ayer.
A veure, haurem d'esperar els Oscars per saber si l'acaba guanyant o no, però t'avanço, almenys pel tràiler, que
sí, moltes ganes de veure aquesta pel·lícula.
Andrea Louise Riseborough, que és la protagonista, l'actriu nominada a l'Oscar a millor actriu, precisament, fa un paper brutal i, de fet, diversos mitjans i crítiques cinematogràfiques apunten que és una de les millors interpretacions de tota la història. De fet, la mateixa Kate Winslet deia que...
De tota la història,
sí,
estem parlant.
Sí. No, i ja ho veurem, s'haurà de veure la pel·lícula, però arriba fort. Llavors, si us esteu preguntant, tu, Leslie, explica la història d'una mare soltera que en aquest cas viu a l'oest de Texas i que guanya la loteria. Què passa? Que malgasta tots els seus diners i llavors, mentre els malgasta, doncs va perdent el rumb de la seva vida. La pel·lícula, però, que és quan fa aquest canvi de gir, explica com anys després de perdre els diners, de perdre el rumb, doncs la protagonista intenta reconstruir la seva vida i la relació que trenca amb el seu fill.
Mira, i també s'estrena una pel·lícula que té un nom de lleó com a protagonista. La pel·lícula és King, mi pequeño rey.
¿Por qué no me esperas?
Continúa el rastreo para encontrar al animal que fue visto en la zona tras escapar del aeropuerto de Orly.
No tengas miedo. ¿Tienes hambre?
La pel·lícula detalla com un cadell de lleó capturat a l'Àfrica per uns traficants s'extravia en arribar a un aeroport occidental. Llavors, què passa? Que una nena el troba accidentalment i el que fa és decidir cuidar-lo. Mentrestant, doncs tothom busca aquest animal, suposadament perillós. Les autoritats donen moltíssimes alertes de perill. Si el trobeu, no el toqueu, truqueu-nos. Però la protagonista, la nena protagonista, que el troba així per accident, i estableix un vincle molt, molt especial. I llavors, ella i el seu germà emprendran un viatge amb aquest lleó per salvar-lo i per retornar-lo a casa seva d'on va ser capturat.
Bueno, mira, demà dia farcit d'estrenes, perquè també arriba a la gran pantalla la inspiració, El gran Pirandello, una pel·lícula italiana que apropa els espectadors a la vida del dramaturg Luigi Pirandello.
Ma voi? Voi siete Luigi Pirandello? E ma è això?
Voi, un mato visto.
I qui encarna Pirandello és el popular actor Tony Servillo. La pel·lícula se situa l'any 1920, quan l'escriptor emprèn un viatge fins a la ciutat siciliana on es va criar perquè ha d'anar a un enterrament. Precisament allà és on coneix a Onofrio Principato i Sebastian Vela, dos homes que van alternant, podríem dir, les seves feines amb els assajos d'una obra amateur. Aquesta situació inspirarà a Pirandello per escriure el que serà una de les seves obres més famoses.
I abans de parlar sobre les estrenes a les plataformes, nova pel·lícula d'animació japonesa, perquè aquest divendres també arriba, Canta con una chispa de armonía.
Satomi, ¿eres feliz?
Sion, una inteligencia artificial en pruebas, tiene la misión de hacer feliz a la solitaria Satomi.
¿Entonces es así como eres feliz?
Yo cuando estoy sola me lo paso muy bien.
Déjamelo a mí.
Canta con una chispa de armonía explica la història de la misteriosa Shion, que suposadament és una nova alumna que arriba a una escola i que passa a ser una de les alumnes més populars gràcies al seu caràcter obert i també doncs, al seu talent atlètic. Ara bé, què passa? Resulta que no és una alumna normal, ja que es tracta d'un experiment d'intel·ligència artificial i que, a més, es troba en fase de proves, el que ens pot fer entendre no, que hi pot haver algun error. L'objectiu de la Shion és acompanyar i fer feliç a una companya de classe, la Satomi, a mà, no? Llavors, la protagonista es va fent amiga dels seus companys i intenta trobar una cançó que els aporti a tots felicitats. Però per fer-ho, haurà de passar per diverses dificultats perquè sembla ser que aquesta cançó els portarà forces problemes. Ja ho sabeu, pel·lícula d'animació i de diverses
maneres. Els amants de l'animació japonesa poden veure Canta con una chispa de harmonia. Vinga, i ara sí, pel que fa a les plataformes, a Netflix arriba avui la minisèrie El caso Fournier, Mónica Oliver, Instrumento del mal, que es basa en la història de l'assassí en sèrie més infame de tot França.
Michel Fourniret, ce forestier français inculpé en Belgique pour des raptes de mineurs et des attentats à la pudeur. Son épouse vient de l'accuser de 9 meurtres d'enfants.
Ai, aquests noms francesos, Xavi.
No,
ja costen els anglesos. Clar, el caso Fournier, Moniqui, Olivier. Ara ho escoltàvem al tràiler, que també està en francès.
Com?
Des del 1987 i fins al 2003, l'assassí en sèrie va consolidar el seu llegat i es va convertir en l'assassí més infame de França, amb la mort al darrere d'una dotzena de persones. Ara bé, sembla ser que la seva dona va ser una de les seves principals enemigues i precisament aquesta minissèrie que ens arriba avui a Netflix doncs també parla i es basa en la dona d'aquest assassí. En sèrio.
Mira, i acabem el repàs a les plataformes. De fet, a les estrenes que arriben que arriben al cinema i a les plataformes HBO ja es pot veure aquesta, sí. Aquesta no arriba demà, aquesta ja la podem veure.
Aquesta es pot veure, de fet, des de avui som dijous, des del dimarts.
Des del dimarts, ja el Western Motel Valkyria.
Carallo, me estás contando. No penso entregar-te a Alicia.
Eva, isto é claramente una montagem de Photoshop.
Tens 5 dies.
La petita punt, què passa? Que amb les estrenes al cinema les fem dijous perquè s'estrenen el divendres. Mm-hmm. Però les plataformes...
Si voleu anar divendres al matí al cinema, ja sabeu què
és. Clar, no, mira, per que aneu agafant l'agenda i el llistat.
Hi ha gent que va al cinema al matí,
però
també.
A les plataformes el que passa que no sempre segueixen aquesta regla d'estrenar-se els divendres i llavors com que... Vull dir, a vegades s'estrenen els dilluns, dimarts, dimecres, dijous... Sí que és cert que moltes s'estrenen el dijous. No sé si hi ha algun anàlisi fet, però moltes de les plataformes s'estrenen el dijous. Dit això, del western que estem parlant, Motel Valkyria, en aquest cas el protagonitzen tres dones, la Marina Mota, Maria Mera i Xixu Salgado, i que es troben al límit d'una situació i necessiten escapar d'aquesta situació. Motel Valkyria s'ubica entre Galícia i Portugal i s'ambienta, com diu el nom, en un motel fronterer.
Vinga, més enllà de les estrenes del cinema, avui també hem de parlar de música, perquè el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú ja ha desvetllat el cartell complet de l'edició d'aquest any 2023. Els noms que ja estaven anunciats prèviament s'hi han afegit com a noms més destacats del panorama internacional Jungle, Las Vegas, Panda Bear i Sonic Boom, i la cantant africana Pongo.
Això pel que fa al cartell de noms internacionals, Xavi, però els organitzadors també han afegit més artistes del panorama musical català, entre ells el de Maria Jain i Soc un Bohemio.
Entre carícies i petons.
Aquests nous artistes se sumen, com dèiem, al ja anunciat Suede, Alibertinis, Aurora, El Niño de Elche, Jorge Drexler, Joel López o La Casa Azul, entre molts i molts altres. En total són més de 40 artistes, de fet, els que actuaran en aquesta novena edició del festival, que es farà, recordem, els dies 29, 30 i 31 de juliol a Vilanova i la Geltrú. Si voleu entrades, per cert, us heu d'afanyar, perquè l'organització assegura que en queden molt poques, de fet, menys de 500.
Per cert, que la presentació del cartell es va fer ahir en un nou espai que han impulsat des del mateix festival, el Vidya for Musicians, a Vilanova mateix, i que vol ser un centre de creació i d'impuls a nous artistes.
Per Twitch.
Per Twitch,
s'ha de dir
Twitch.
Que els festivals es van modernitzant.
I no va ser curt. Mira, avui també s'han donat a conèixer noves confirmacions del cartell del Festival Sons del Món de Roses, que també hem anat parlant en aquest programa. Són Julieta i els Stay Homes, que hi actuaran el dia 30 de juliol.
Quants cops haurem marxat?
En aquest cas, Stay Home es presentarà el seu nou disc, un disc que sortirà aquesta primavera. Julieta serà l'artista que obrirà la nit del 30 de juliol. Les entrades pels concerts es posaran a la venda demà i a partir de les 10 del matí, sí que ja ho sabeu, i l'anunci d'aquestes actuacions se suma als ja esmentats The Jacksons, Antonio Orozco i Zaz.
Mira, i encara amb música per acabar, ja podem escoltar el nou tema dels Diluvi. És una cançó que els valencians compten amb la col·laboració de La Fúmiga.
Esperé que ens quede l'alegria i aparté les pedres del camí. Havien compartit la melodia, que se torna silenci, que sigues molt feliç.
Ara ve quan tot acaba, acabaré tornant de casa.
La cançó es diu Espere i mou a ritme de reggaeton amb les melodies característiques d'aquest grup del Diluvi.
I aquest nou tema ha estat composat per al Diluvi i produït per David Rosell i ve acompanyat d'un videoclip que ja es pot veure a les xarxes socials del grup i que ha creat, per cert, David García i vostè.
Molt bé, gràcies, Olma. Ens retrobem demà divendres.
Fins demà, Xavi.
I a vostès també, si ho volen, demà a les dues tornarem per informar-vos de tot allò que passa durant el dia. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic a Xavi Aguilar i a la redacció direcció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres, com dèiem, tornem demà a les dues i ara fins les sis. Joan Trias i el seu equip s'hi posen amb la caravana. Fins demà.
S'acaba, així tot ens pertorbava. Ratlles per si era temps perdut.
Ratlles i ben fotuts.
Cada nit és més distant, tan dispersa la conversa. Excedint-nos insultant, excedint-nos amb cervesa.
No queden preliminars, s'elimina la presència. No batega el cor,
no corres pel meu cor.
No hi ha cap explicació, aspira la subscripció. La ficció arriba al final, que s'avenia.
Desitjo de veres que recordes l'alegria. Desitjo de veres que rigues amb amics. Desitjo de veres que cantes cada dia. Desitjo que sigues molt feliç.
Que recordes l'alegria. Desitjo que rigues amb amics. Desitjo que cantes cada dia. De veres, desitjo que sigues molt feliç.